Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Com esteu? Benvinguts un dia més al Tribuna Preferent, l'espai de la tertúlia al voltant del centre d'esports que fem els d'aquí, els de Ràdio Sabadell. Abans de res, deixeu-me dir que pels que ens estigueu escoltant per les vies tradicionals, per la 94.6 o per l'streaming, us preguntareu on és la dolça veu del Pau Vituri, o pels que ens estigueu veient pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell, on està la cara bonica del Pau Vituri? Doncs bé, el Pau l'hem tingut durant tot el cap de setmana a Grècia, cobrint la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo femení. Mira, de fet, aquí el Pau, que fa acte de presència.
Vols que facis una mica de boicot o què?
Què tal, Pau? Com estàs? Acabes d'aterrar.
Acabes d'aterrar. Et deixo, va.
El Pau Vituri, que acaba d'aterrar de terres gregues. Lamentablement no ens va poder cantar la sisena Eurolliga de l'Estrelpool Natació Sabadell. Finalment l'equip de David Palma, que es va proclamar subcampió després de perdre la final contra l'Olympiacos. Així que amb tot el cap de setmana fora el Pau, que pràcticament no ha tingut ni temps això, ni d'aterrar. I la setmana que ve ja el podreu recuperar aquí, el timó d'aquest Tribuna Preferent. Avui li toca servidor. Qui sí es manté en el seu lloc és el gran Roger Benet, a les vies de so i a la realització, que després, si m'oblido de mencionar-lo, s'enfada perquè l'has transmis de Twitch algun dia, se m'ha oblidat, i després ell sempre diu que és l'alma mater i que no pot ser que no se'l mencioni. Va, fetes aquestes presentacions, anem a presentar també els tertulians d'avui, el Ricard López, aquí a la meva esquerra, més a prop, a la posició més propera a mi. Què tal, Ricard, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda, Sergi.
I aquí a la segona posició, l'Ivan Hidalgo, narrador també de Footers, narrador habitual també dels partits del Centre d'Esports Sabadell. Ivan, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per la invitació.
I em comentaves que aquest Sabadell-Albacete d'ahir, que et va tocar narrar-lo des de casa, no in situ, a Nova Creu Alta, malauradament, no?
Sí, bueno, amb el tema dels remots i el poder fer partits doncs, des de casa, doncs hi ha vegades que toca fer el deure des de casa i bé, intentar donar la mateixa emoció com si estigués a la Nova Creu Alta.
Ells dos són els nostres tertulians, però ja sabeu que vosaltres també podeu ser tertulians participant al nostre xat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. A més, si participeu, recordeu que podeu optar a un menú telepizza, que després, a més, d'aquí mitja horeta o així, sortejarem entre els que ja veu participar la setmana passada al Tribuna Preferent amb el Pau Vituri. Va, entrem en matèria, perquè és que avui tenim un munt de temes i no sé ni si donarà temps a tractar-los tots durant aquesta hora que dura el programa. D'entrada, una pregunta que llançava jo a les xarxes socials. Sabadell 1, Albacete 0, victòria contra el líder, victòria importantíssima. Catalunya t'allunya del descens a 7 punts i t'apropa a 2 del play-off. Vosaltres sou de l'equip d'Adrián Arroyo, que és més de ser prudent, abans a l'Hotel Suís li deia una mica Tim Dodotis, de dir encara mira cap a baix, encara s'ha de certificar la permanència, o sou més de somiador, de dir mira, deixem de mirar ja cap a baix i intentem ja optar a la cinquena plaça. Vinga, Ricard, dispara.
Home, jo tinc una edat ja, fa molts anys que soc viu, 56, i 52 que soc del Sabadell. Amb 4 anys el meu pare em portava a la Nova Creu Alta allà. I francament, doncs, som patidors. La gent del Sabadell són molt patidors. Em fa gràcia que la gent jove s'ho prengui més il·lusió, però, vaja, parlant clar i català som uns cagats. Llavors, la tendència és...
Jo soc jove, llavors, Ricard,
sí,
perquè
jove,
jo m'il·lusiono, eh? Gràcies per allò d'això.
Francament, vull dir, doncs nosaltres mirem cap a baix, jo miro cap a baix. Llavors, en el moment que arribem a 50 punts, que més o menys és el que penso que és l'estipulat que estem sobre segur ja, a partir d'aquí doncs ja ens il·lusionarem. Però, vaja, de moment... miro cap a baix.
És a dir, que si el Sabadell té ara 43 punts, amb un parell de victòries, per dir-ho així, més o menys,
sí, llavors,
aleshores ja podríem mirar cap amunt, eh?
Sí, sí, llavors estarem tranquils i que vingui el que hagi de venir, sí, sí.
De l'equip Adrián Arroyo. Ivan, tu què?
Jo penso que aquest pensament, quan acabi aquesta jornada que entrarà, jo crec que canviaré una miqueta pel tema de la jornada com està, perquè el Sabadell penso que té un partit força assequible contra un Betis que pot ser el primer equip que baixi de forma matemàtica aquesta temporada, però és que en la mateixa jornada hi ha un Andorra Real Madrid-Castilla, Algeciras Atlético Baleares i Nàstic Castelló. Clar, els que estan per sobre del Sabadell no tots podran puntuar perquè juguen entre ells. Aleshores, jo imagino que en el cas de que el Sabadell guanyi contra el Betis, que hauria de ser el normal, ja potser quan tu veus que la classificació ja estàs a dos punts, sí, però estàs força baix. Quan et vegis una miqueta més cap amunt, jo crec que els aficionats, doncs, que sigueu sí, sí. una miqueta més, no, més conservadors, ja veureu que...
Si guanyéssim el Betis i el Sevilla Atlètic, ja estaria mirant jo viatges a Santiago de Compostela, m'assembla que són les fases, no?
Sí.
I combinacions, sí. I demanant festa a l'empresa.
El playoff per Galícia i, van, discurs conservador també, perquè és que això de dir esperem una jornada més a veure què passa i aleshores ja podrem mirar cap a una. Això és un discurs que em sona també d'haver escoltat d'altra gent, això, que també prefereix ser una mica més prudent.
Bueno, a veure, és que al cap i a la fi... A nivell punts, no, però és que a nivell equips i tens menys equips per baix que més equips,
no, és que
per dalt.
El més curiós és això, no? Que arrencaves la jornada en desena posició, a 5 punts del playoff, i ara et situes a 2 punts del playoff, però continues desè. És a dir, que al final la batalla que hi haurà serà aferrissada, perquè és que, com dius, Ivan, tens un munt d'equips encara per davant que estan involucrats en aquesta lluita, no?
Sí, però jo entenc que en l'aspecte moral és molt més il·lusionant guanyar l'Albacete, que venia de 10 partits sense perdre, que és el líder de la Lliga, que juguen molt bé, a guanyar a un equip que el pots baixar de forma matemàtica aquesta mateixa setmana.
Anem a llegir algun dels comentaris. La gent ja comença a participar. Per exemple, el Raül Chao, des d'aquí, des de la redacció, que sempre està amb la Monineta, amb aquests termes famosos que s'atribueixen als entrenadors. La Monineta segueix a tope, diu el JJ Casas, un dilluns amb més 3 és un millor dilluns, sense cap mena de dubte. El Bywire, no sé ni si ho dic bé, perdoneu per als usuaris, el Pau Vitori els coneix millor, ja està més habituat que jo. Honor al Sabadell i cap als play-offs, mira, un optimista. El Farqui, el Roger Benet, que si vol menció que tregui el cap per la càmera. El Héctor, em sembla que és. Grande, Ivan, un abrazo, amigo.
Otro abrazo para él, es un figura, Héctor.
Em sembla que també t'havia mencionat abans per Twitter. Que més, hòstia, cun de pizza, diuen per aquí. Ja sabeu, que tots els que participeu aquí al xat, insistim, entreu un sorteig d'un menú telepizza.
Nosaltres i després... també podem participar? Els que...
Vosaltres, no. Quedaria una mica lleig, no?
Doncs un altre dia que no m'inviteu, aleshores.
Correcte. I el Toni que ens deia, si aquest any no pugem, l'any que ve mastegarem sorra a la primera ref. No esperem tenir un equip així de bo. Mira, l'Adriana Arroyo també diu, quan t'has passat tot l'any parlant malament amb merda per sobre el del cap, jo no ho he dit, ho ha dit Adriana Arroyo, rematem primer la feina i després em pujo on vulgueu. Una mica en la línia d'aquest discurs conservador. Sí que és cert que al final un s'il·lusiona també després de veure com el Sabadell ha rendit, especialment en els últims dos partits, no? Contra equips de la part alta com el San Fernando, contra l'Albacete, a més guanyant sense encaixar. I ahir no sé com vam veure el partit, perquè ho comentàvem ara també fora de micròfons, no? Que és veritat que l'Albacete potser la primera part doncs, va tenir alguna ocasió, va tenir un tram on potser va dominar una mica més i arribant en perill a l'àrea del Sabadell, però en línies generals el Sabadell, i també quan estava sense pilota, perquè l'Albacete al final és un equip que li agrada dominar, també se'l veia molt còmode sobre el terreny de joc. Ricard?
Sí, sí, ho comentàvem, com dius, abans d'entrar a l'estudi, i jo ho vaig així també. Vull dir, donava la impressió de que el Sabadell sabia que tindria la seva oportunitat i que si l'aprofitava, doncs podíem guanyar. O sigui, aviam si m'explico. El Sabadell ara ja sap a què juga, i l'aficionat també, perquè la gent no es posava nerviosa. No veia, l'afició animava, l'afició estava contenta. És com abans, quan jugaves amb Itàlia, doncs si anaves a la selecció italiana ningú t'havia d'explicar com juga la selecció italiana, perquè sempre jugaven el mateix, no? A la marrulleria, no? Vull dir, ara han canviat, i així els hi va. Vull dir, volen jugar a futbol i els hi costa més. Doncs el Sabadell té el seu patró i l'aficionat també el coneix. Comentàvem el fet de que anaven caminant a tirar els corners, vull dir, ara vaig tu, no, Pere, que vaig jo a sacar-lo, i semblava que anàvem guanyant de 3-0, no? I anàvem empatats a 0. Eren conscients de que, bé, havia aquesta dinàmica de joc i que arribaria el moment i el vam aprofitar. I així ha anat, sí, sí.
Un petit terratrèvol aquí, va entrar en Roger Benet a l'estudi. Ivan, a tu et va semblar millor el Sabadell i mereixedor de la victòria ahir?
Durant la primera meitat, no del tot. Perquè la primera meitat és el que us comentava abans. Sí que és cert que el Sabadell té una molt, molt clara només començar el partit, que és la de Dani Sánchez. Possiblement, si hagués estat un extrem pur qui hagués jugat en aquesta posició, doncs potser hagués posat una miqueta més de perill. Però per mi hi ha una jugada que canvia per complet el partit, que és la jugada on Boyó mola creua, no hi arriba Rubén Martínez, que per cert, després parlarem, però el treball per que Rubén Martínez, un dels millors jugadors de la categoria, fos gairebé inexistent en el partit, també és molt de mèrit d'aquest sistema defensiu que dius del Sabadell. una vegada arriba aquesta ocasió on penso jo que dominava més l'Albacete, sí que dona una passada més endavant en el partit al Sabadell. Després, a la segona meitat, es canvia una miqueta el guió, el Sabadell comença dominant, és l'Albacete qui està una miqueta més al darrere, i aquesta ocasió de Boyomo, amb el paral·lelisme a la segona meitat, seria el gol d'Aguza, o en pròpia porteria, depenent com ho veieu, per mi d'Aguza, i en aquell moment l'Albacete intenta jugar al seu lloc, però no li deixa un Sabadell que després fins i tot té diverses ocasions per duplicar la renta.
Ara parlarem també de Sergio Aguza, que al final va ser protagonista per això, per haver marcat el seu primer gol amb la samarreta arlequinada, i més enllà de si la gent considera que va ser més gol d'Aguza o més en pròpia, doncs l'acte diu que és gol de Sergio Aguza, per tant li donem el gol al de Viladecans. Més comentaris per aquí. Jo confio en el Sabadell, diuen per aquí, molt bon treball de Pedro Munitis. La sort que estem tenint és que els rivals s'estan deixant punts quan el Sabadell puntua, però no ens confiem amb el Betis Deportivo, que al partit de l'anada també comptàvem amb el més 3 i van donar guerra. També diuen per aquí a l'Izan, encara que sigui momentanament, si el Sabadell guanya el Betis i el Castilla no puntua a Andorra, el Sabadell estarà a playoff per primera vegada, encara que sigui per unes hores. Un altre optimista. És una tonteria, afegeix, però ajuda a il·lusionar-se. Diuen per aquí també, el Sabadell és el seu pitjor rival, crec que tenim nivell per guanyar qualsevol, però, espera que he portat aquí, però hem de sortir a totes. I a l'Edu Mesa també feia la reflexió de dir, si no entrem a playoff, cal tenir present que la sisena posició també donaria lloc a entrar a la Copa del Rei, que seria un consol bé, que crec que si ens quedem a les portes, doncs no seria un regust dolç precisament, però sí que és cert que recordem que entren els 5 primers a la Copa del Rei, però els 5 primers no filials, per tant aquí el Villarreal B seria damnificat, per dir-ho així, no podria entrar a la Copa del Rei i entraria el 6è al centre d'esports.
Sí, però si em permetes, el tema de la Copa del Rei és més dolent que bo, perquè l'Atlético Baleares anava a pujar.
Per exemple.
I per mi, a l'inici de temporada, era l'equip que era primer, però descarat, i després d'arribar tan lluny a la Copa del Rei va deixar una miqueta de costat la Lliga, i això li ha costat que fins i tot es pot quedar fora dels play-offs.
Sí, veurem, perquè ni tan sols el canvi d'entrenador doncs ha servit allò sí, de punt d'inflexió de moment per revertir aquesta dinàmica irregular, no?, dels Balearicos. Per cert, Ricard, també se'n recordaven de tu per aquí, el Beltrán, me'n recordo, del gran Luis Aragonés. Les lligues es juguen en els darrers 10 partits. De moment, els dos primers guanyats. Una abraçada, Ricard. Així que també... comentaves el tema de la defensa de Rubén Martínez, que pràcticament es va anul·lar, i sí que és cert que a l'altre costat, el principal perill de l'Albacete, sobretot a la primera part, va ser doncs les internades de Sergi García, que realment va fer mal, Juli Alonso incorporant-se des del lateral, Manu Fuster, que també es volcava cap a aquest costat, i realment durant la primera part, Ricard, no sé si tu també ho vas patir així allà in situ a la Nova Creu Alta, el Sabadell ho va passar per estones malament en aquest costat, no? Internades, no?
Jo ja m'he de dir que l'Aleix Coc, per mi ahir va ser el millor de l'equip, però de llarg. I de fet és un central que no entenc com està jugant a la categoria que està jugant. Ho dic per aquesta gent que es dedica professionalment a fer de scouting o de com es digui, i francament no ho entenc. Veus partits de segona A i veus centrals que dius, mare de Déu. Dit això, diré que el Muguruza a mi sí que em matarà dels nervis, vull dir, em fa patir molt aquest xicot, vull dir... però molt, vull dir, fa faltes innecessàries, el desborden amb molta facilitat, vull dir, es nota que no és un defensa, no és un lateral com a tal, i bueno, sí, totalment, ens desbordaven per aquella banda, vull dir, van caure dues o tres faltes amb molt de perill, sí. Afortunadament no ho van fructificar, però sí que ho vaig notar que no ho estaven passant gens bé.
Això la primera part, però Ivan, sí que és cert, i a més també ens ho comentava per aquí el Toni, diu, el gran canvi és quan entra Òscar Rubio i la seva banda esquerra, que ens havia portat de corcoll, i és el que us anava a comentar, que al final aquí no sé si fins a quin punt Pedro Munitis va guanyar el partit ahir, no sé quin percentatge li donaríeu vosaltres al tècnic del Sabadell, però sí que és cert que aquest canvi, i mira que hi ha dies que Munitis doncs prefereix esperar-se més, no?, més entrada a la segona meitat abans de tocar peces. Però ahir el canvi d'Òscar Rubio per Dani Sánchez reubica peces, Muguruza passa a ocupar una posició més avançada i Òscar Rubio en el lateral dret, va funcionar i molt, perquè és que al final, per aquell costat, no sé si va desaparèixer del tot, però sí que tot aquell perill que havia portat l'Albacete pel costat esquerre es va diluir.
Jo penso que Pedro Munitis és dels millors entrenadors de la categoria que saben llegir els partits. No sé si perquè és exjugador o per quin motiu, però penso que en això ha canviat el Sabadell una barbaritat. I penso que la prova més clara és quan llegeix els partits de forma en la mitja punta, si ha de jugar l'Aaron o si ha de jugar el Xavi Boniquet. Jo penso que Munitis sí que és cert que hi ha moltes vegades que tarda una miqueta a fer els canvis, però és que si l'equip està bé, jo crec que no s'han de tocar les peces. I penso que, realment, si ara mateix estem parlant de playoff, és gràcies a Pedro Munitis i per decisions com la de l'altre dia. Perquè si la segona meitat no inicia com inicia la primera, que és el Sabadell qui té més l'iniciativa ofensiva, qui no li arriben per al costat de Sergi García, de Julio Alonso, és gràcies a que, més que entra Òscar Rubio, que és més a dalt Muguruza. Perquè Òscar Rubio, en una de les primeres que entra, també fa una falta que també és... és una falta de Muguruza, no? Per dir-ho així d'una manera.
Està escrit, això. Sí. Sí, sí. Una Muguruzada.
Sí, totalment. Sí,
també és cert que Òscar Rubio duia això, un mes i mig sense jugar, clar, que es va lesionar justament en el partit de la primera volta al Albacete, i probablement doncs, segur que els primers minuts doncs, li va costar una mica entrar al ritme competitiu, però després, al final, doncs, aquest canvi es va notar. I també ho deia tot això de la mà de l'entrenador, perquè al final, l'altre dia, en la prèvia del partit contra l'Albacete, Pedro Munitis va parlar per primer cop del seu futur, de si doncs continuarà o no el Sabadell. Recordem que quan va signar, doncs el contracte se li acaba el 30 de juny. Al final era un contracte això a curt termini, i tenim el fragment de Munitis parlant això sobre la seva possible o no possible continuïtat. No es va mullar gaire, però això és el que va comentar el tècnic càntabre.
Sí, al final de la temporada todos estamos contentos con el trabajo que hemos hecho todas las partes, seguro que no va a haber ningún problema para solucionarlo, ¿no? Te digo esto porque en Aucán a las pocas jornadas acabé destituido. O sea que mi intención no es quitarle el dinero a nadie, firmar ahora para que luego las cosas no acaben bien y que me tengan que echar y que me tengan que pagar. O sea que creo que no, mi forma de entenderlo no va por ahí. Cuando acabe todo esto veremos, analizaremos cuáles son las situaciones. Pero vamos, yo lo que puedo decir es que estoy feliz, encantado. El trato que me están dando es buenísimo, no se están metiendo para nada en nuestro trabajo, apoyo incondicional cuando las cosas han ido bien y cuando no han ido tan bien, o sea que lo único que puedo decir es que estoy feliz.
Això és el que comentava Pedro Munitis, insistim en la prèvia del partit contra l'Albacete, quan li preguntàvem sobre si tenia pensat o no continuar al Sabadell. Quan feia referència al tema de l'UCAM Murcia és perquè l'UCAM doncs, el duia molt bé a la classificació quan la seva etapa allà a la Condomina, i al final, doncs, al cap d'unes jornades, l'UCAM va començar a baixar posicions. És veritat que es mantenia en aquesta zona alta, però el club el va acabar destituint, i això, poques setmanes abans s'estava parlant de si renovar-lo o no, i ell, doncs, amb aquest discurs que manté el tècnic actual del Sabadell, doncs va preferir que no. Ricard, el renovaries o no? Al final els números són boníssims, són els que són, sí, les estadístiques són les que són, així
jo
que...
Jo estic encantat de la vida de Munitis, i si hi ha una persona que ara es pot renovar, ha de ser l'entrenador. Ho dic perquè, aviam, a part de l'eufòria, les ganes, la il·lusió que tenim tots, l'any que ve podríem estar jugant a segona ref, o com es digui aquesta divisió.
Segona ref.
Continuem amb aquesta, que també serà això, serà aviam, un calvari en el sentit de que molts equips s'han gastat molts calés que l'any que ve no es podran gastar. Vull dir, i després també podria passar que fessin fases i que pugéssim tant de bo a segona. Amb la qual cosa, clar, renovar molts jugadors no pots renovar, perquè no sabràs en quines circumstàncies et trobaràs. Ara l'entrenador, primer, dubto molt que baixem, i segon, vull dir, aquest home, com deia aquell de la pel·lícula, té un plan, no? L'Abolo té un plan. Vull dir, Munitis ho té molt clar, a la que s'ha de jugar en cada moment. Ha vingut de Sabadell i bueno, s'ha trobat aquí un equip que estava més mort que viu i l'ha revifat, no? Em dona la impressió que és home de futbol, porta molts anys jugant i dedicant-s'hi a això. Jo sí que el renovaria, vaja, amb els ulls tancats.
I que, a més, entén molt del tema psicològic, com el tema de Caixa, que crec que va ser en unes declaracions aquí a Ràdio Sabadell que va dir que tenia converses particulars amb ell i, bueno, Caixa ara no sembla el que va arribar. Jo penso que si el Sabadell pot renovar a Pedro Munitis és que li hauria de donar contracte ara mateix. Perquè També és cert, jo tinc un pensament que això crec que no agradarà tant a l'aficionat del Sabadell, i és que pugi o no pugi el Sabadell, Pedro Munitis l'any vinent entrenarà a segona divisió. És que ho tinc claríssim, perquè junta amb Onésimo, que és l'entrenador del Celta B, amb aquest estil de joc, després estan els Borja Jiménez, Fernández Romo i companyia, però amb aquest estil de joc, Onésimo i Munitis són dos dels millors entrenadors de llarg d'aquesta categoria.
Doncs mira, al voltant del que comentes, també per aquí pel xat ens diuen: amb el paper que està fent, tindrà ofertes. És normal que vulgui esperar, però jo li signava ja. Al final és el que dius, que els números són aquests, i segur que hi ha equips de segona divisió ja planificant el futur, que perquè no estaran mirant també tècnics que ho estiguin bé, que ho estiguin fent bé a la categoria de bronze. Per aquí també deien: quin ídol Munitis, és impossible no estimar-lo, a cada roda de premsa ens fot una lliçó de filosofia. Soc jo i firmo Pedro Munitis. Munitis parla de la seva renovació, es descriu amb una paraula: padre. Munitis no crec que vulgui renovar si no pugem, diu per aquí el Toni. Imagino que també en la línia aquesta de dir: pot ser que m'arribi una oferta de segona divisió, perquè no. Diu el Farqui: tenint en compte que vam mantenir Hidalgo durant una temporada sencera i mitja d'aquesta, dos partits dolents no ens faran perdre les ganes de Munitis. Referint-se, doncs, a les dues derrotes que havia encaixat el Sabadell aquí a la nova Creu Alta. Per aquí també deien: Munitis, Caixe i Jacobo. Si no es puja, serà complicat retenir-los. Evidentment, també, si parlem de noms propis. I Aleix Coc, que al final és un tros de futbolista. Ho deies tu també ara, Ricard. És un dels temes que tenia també aquí escrits. Ja l'havies mencionat, no? Al final, el tarragoní, que tornava després d'un partit de sanció. És veritat que a San Fernando, jo crec que tant Guillem Molina com Teo Quintero van estar força sencers, també. Quan han hagut de jugar això, els dos, tres partits que Aleix no hi ha estat, doncs també se'ls ha vist força sencers, però sí que és cert que ahir semblava que tenia un imant al cap. I aquí trec temes, ja hem parlat de Munitis, més noms propis, però és que el partit d'ahir de l'Aleix Coc, per mi, brutal, descomunal, també. Brutal.
Sí, perquè els altres centrals tenen molta projecció i seran molt bons, aquests nanos, però estan per fer, i aquest home està fet. És el que deia, no entenc, vull dir, com això no ho veu qualsevol secretari tècnic de qualsevol equip de segona divisió. És que, francament, afortunadament per nosaltres. Ara, em dona la impressió que de cara a l'any que ve, si no pugem, aquest xicot rebrà ofertes i potser no el podrem lligar, no? Tant de bo.
Sí, que... Ivan, perdona, però sí. tu que has vist desenes i desenes de partits, hi ha molts bons centrals,
dels a la quatre categoria, millors però... centrals de la categoria. Dels quatre millors centrals de la categoria, i no sabria si posar-te fins i tot a l'1 o al 2, i si fem un 11 titular, ja no dic del grup 2, entre el grup 1 i el grup 2, si no és titular, és el tercer central. És un central increïble. De fet, en línia amb el que tu deies, Guillem Molina i Teo Quintero, que a mi no em semblen, mals centrals, serien dos centrals titulars a gran part dels equips de primera ref. Però és que Aleix Coc seria titular a equips de segona divisió.
Sí, sí. Ja li agradaria a l'Sporting i al Saragossa tenir un central com Aleix Coc.
Sí.
I més noms propis, que és el que comentàvem abans també. Sergio Aguza, que és veritat que potser el gol doncs és la cirereta del pastís, i tampoc crec que pel seu gol l'audiència del Sabadell en joc el votés com l'MVP d'ahir del Sabadell Albacete. Més enllà d'això, de que s'estrenés amb la samarreta arlequinada com a golejador, que després en roda de premsa deia, doncs és una cosa que em faltava, que comentava amb els companys, no? Que al final la seva posició és de migcampista, però sí que és cert que també té arribada, ha tingut alguna ocasió i li faltava això, no? Ara ja té el gol. Però més enllà d'això, el partidàs que també es va cascar, i per això ha sigut al final l'escollit a l'MVP, també deixa d'anar, i al final una Aguza que va arribar tard, i està clar que amb el pas de les setmanes, i de fet aquí va venir el Tribuna Preferent fa qüestió de res, tres setmanetes, i ell també ho comentava, no?, que al principi li va costar una mica entrar en el ritme de competició, però és un tros de futbolista, i ara mateix jo diria que del mig del camp és l'única peça imprescindible en aquest Sabadell.
Jo, per mi, igual. Em sap greu perquè m'estàs llegint el pensament, també. Vull dir, aquest home m'agrada del minut 1.
Tu, Ricard, esperaves que fos una tertúlia allò de... Doncs sí, jo penso això, jo penso l'altre, no? Però...
Doncs mira, sí, ho comentàvem amb l'Ivan. Sí. No m'agraden les tertúlies en les quals... Mira, doncs tothom es dona la raó i tothom pensa igual. Però l'Aguza, a mi m'agrada el minut 1. Es nota que és un tros de jugador i quan jugues a futbol i et trobes un tio davant que juga així, intimida. Igual que l'Aleix Coc intimida, aquest paio, un migcampista que juga com juga a futbol i com defen, i t'intimida. És així. A mi Muguruza, em sap greu per Muguruza, a mi no, no m'intimidaria gens, al contrari, m'aniria de conya.
L'has creuat, eh, Muguruza?
No, vull dir, perquè un lateral que fa tantes faltes, vull dir, malament rai, vull dir, és un regal per l'extrem, vaja.
Jo és que en el tema Aguza, si hagués estat una altra setmana, sí que et donaria la... no et donaria la raó, millor dit. Perquè jo penso que Aguza és una pedrada de Munitis, perquè quan millor estava el Timira, el treu per posar Aguza. I per mi, al mig del camp, Iago Indias al Timira li ha donat molt més al Sabadell que Iago Indias o Facu. Aguza, que per cert, Facu també, el rol que està agafant a l'equip, penso que és molt important. I ara l'Aguza sí que és cert que està en el nivell, doncs, que Munitis, imagino, que ho veu als entrenaments, per posar-lo ara d'inici. Iago Indias està molt bé, en una posició que no és la seva, però és que ja el podem dir, sí, que, és, sí, que és pivot
ara,
defensiu.
Ara ja és seva.
Sí, sí, ara ja és teva, sí, sí. Ja és seva. I és el que tu dius, o sigui, si ara has de posar el Timira, doncs potser el poses en lloc de Iago Indias i no d'Aguza.
I de Iago Indias també, per aquí comentava el Rocky, Iago Indias també, com a figura imprescindible, eh? Jo no el trauria per res del món, realment a San Fernando no va jugar Facu i també va complir l'argentí. I el Toni, que per aquí ens deia, Aguza té molta classe, i l'Albert, Aguza ha evolucionat molt, va començant sent un jugador que no marcava diferències a ser un jugador imprescindible, que és doncs això, l'adjectiu que també havíem utilitzat nosaltres. Potser Sergio Aguza, la clau del seu bon rendiment és que descansa bé durant les nits. Us ho dic perquè la natura equilibra la teva vida i el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que t'ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del vostre físic i salut, o fins i tot l'esport que practiqueu, us aconsella i determina quin és el descans que necessiteu. Truca al 93-444-7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius, especials per problemes d'humitat i al·lèrgies. Compten amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid i confortable a l'hivern, a més de millorar el transport d'oxigen a les cèl·lules i la circulació sanguínia. Aconsegueix un somni reparador i una relaxació més fàcil. El Comfort Max, informa't al 93-444-7556. Dorm amb la natura al teu llit i descansa.
I descansa, descansa.
Roger Manet aquí fent la seva aportació i la seva màgia, com sempre. Ricard, Ivan, us recomano que proveu el Comfort Max. No ara, perquè res, un minutet de publicitat i... Què dius, Roger? A veure, què dius?
Que hem fet ja la puli avui.
Ah, i això no m'avises. Clar, aquí s'estrena un servidor aquí i no m'avises, perquè en teoria sempre tireu la publicitat ara.
T'està bocotejant.
Doncs mira, per portar-li la contrària farem una miqueta més de publicitat. Ara anem a parlar de Telepizza, perquè ja saps aquell moment casual que dius truquem a Telepizza. Recordeu que, com cada dilluns, sortegem un menú Telepizza entre tots els que participeu al nostre chat del Twitch de Ràdio Sabadell, i a més, un menú Telepizza que us el portem a casa, Telepizza. I a més, recorda que també teniu les noves veggies, tres varietats de telepizzas amb ingredients 100% vegetals i tot el gust de les telepizzas de sempre. Tasta-les amb el 2x1 i ja ho saps, a Telepizza estem
doblement
molt bons.
Doblement bons.
Ara sí que ha sonat bé. Bé, Roger Benet. I el que fem ara és sortejar aquest menú Telepizza entre els que veu participar en el chat de la setmana passada. A veure, Ivan, perquè la gent no sospiti i vegin que no fem trampes. Tinc aquí la llista dels que van participar en el chat del Tribuna Preferent de la setmana passada.
Quin marrón, eh?
M'has de dir un número de l'1 al 42. Tenim gent molt nerviosa per guanyar aquest menú Telepizza.
O sigui, 19, que... va.
El número 19, el Toni Baicàs. És el guanyador. Ricard, perquè ho vegis tu aquí, número 19.
Mira,
aviam. Correcte o no?
És correcte, correcte.
No hem fet
sí.
cap trampa, eh?
Toni Baicàs.
Per tant, el Toni, felicitats per ell, que s'endú aquest menú Telepizza.
Que la comparti.
Tens ganes, eh, de Telepizza, llevant,
sí,
tu també?
Sí.
Doncs, no sé si el Toni voldrà compartir-ho, però en tot cas... Ell és el guanyador, així que per les següents edicions doncs continueu participant al chat del nostre canal de Twitch i així podreu entrar doncs en aquest sorteig, insistim, del menú Telepizza. Més coses. Roger Benet, a veure, que avui estàs molt actiu. Tenim preparats els vídeos perquè avui la Diana Arroyo no està aquí. La setmana passada ens va donar una masterclass d'economia amb aquesta injecció econòmica que va fer el Centre d'Esport Sabadell de mig milió d'euros. Espera, que ara el Roger Benet ve cap aquí. Digue'm, tens el vídeo o no tens el vídeo, Roger? Que s'ha apagat la càmera. O sigui, he deixat de sortir jo. Va, perfecte. Va, ara sí. Roger Manet torna cap a la seva posició, així que anem a veure aquest vídeo de l'Adrián Arroyo ja mirant més cap al futur. Què li queda del calendari al centre d'esports, sobretot per tots aquests que són més somiadors, pels que són més prudents, de dir a veure quants punts... La gent ja pot començar a fer càlcul, recordem que tot just queden 8 jornades perquè acabi la temporada. Què li queda al Sabadell? Que ens expliqui l'Adrián Arroyo.
Fa setmanes dèiem que el calendari feia una mica de pujada amb les visites al San Fernando i després aquí a la nova Creu Alta contra el líder, contra l'Albacete Balompié, i ara farem una cosa que segurament a Pedro Munitis no li fa massa el pes, que és allò de mirar el calendari una mica més enllà del següent partit per saber, en les últimes 8 jornades que queden del campionat, què li espera encara al centre d'esports. Dèiem que feia pujada el calendari, la veritat és que a partir d'ara, de les 8 jornades que queden, 4, la meitat, seran contra equips que estan ara mateix a la zona mitjana de la classificació. Això pot canviar en qualsevol moment, perquè està tan igualada la Lliga que potser un rival que ara mateix és 8è o 9è classificat acaba dins del playoff. O per què no il·lusionar-nos que el Sabadell, que és 10è, pot acabar entre els 5 primers. Però ara com ara, Nàstic, Barça B, Linares i Algeciras estan a la zona mitjana de la classificació i encara s'han d'enfrontar contra el centre d'esports. Això sí, les següents jornades seran contra rivals que estan o bé a baix o bé a la part més alta. Primer, el CUE, el Betis Deportivo, que pot baixar directament ja aquesta setmana, números en mà, matemàticament, depèn de com li vagi el partit contra el centre d'esports, i una setmana després, en plena Setmana Santa, contra el Sevilla Atlético, aquí a la nova Creu Alta, i encadenarem d'aquests dos partits contra rivals de la part baixa, un de la zona alta que està lluitant pel lideratge, com és l'Andorra. Per tant, com a resum principal, podríem dir que el calendari pot ser prou factible veient el perfil dels rivals i la seva classificació en el que queda de temporada. A partir d'aquí, us llenço la pregunta. Dit això, si és factible o no el calendari, creieu que aquest Sabadell rendeix millor contra els equips de la part alta o contra els de la zona baixa de la classificació?
La pregunta que ens llença l'Adrián Arroyo, si aquest Sabadell, Ricard, Ivan, rendeix millor contra els equips de la part alta o de la part baixa. Sobretot ho deia perquè repassant el calendari, això, ara toquen els dos filials sevillans, el Betis Deportivo i el Sevilla Atlético, i després, doncs això, un test a Andorra, Nàstic de Tarragona, Barça B, Cornellà, Linares, Algeciras, una mica de tot, però realment d'equips de la part alta del tren capdavanter només et queda l'Andorra, per dir-ho així. El Sabadell què? Ricard, tu què creus? Que rendeix millor contra els equips de la part alta o de la part baixa?
Doncs jo penso que rendeix molt millor amb els equips de la part alta.
De la part alta.
Ens va molt millor...
Sobretot perquè els dos últims precedents, per exemple,
sí,
no? Al final
sí,
Sant Fernando
sí.
I Albacete són una
bona
prova d'això.
Està clar, nosaltres a veure-les venir, vull dir... El que deia abans, el Sabadell ja sabem el que juga. Vull dir, i ens està molt bé l'aficionat. Vull dir, perquè també tenim l'esperança... no la certesa, perquè això és impossible, de que arribarà una cohesió i la podem col·locar. I així ha estat amb l'Albacete, així ha estat amb el Villarreal, així ha estat, no sé, vull dir, amb diversos equips, diguéssim, punters, amb l'Atlètic Balears, vull dir, amb el Collano, hem jugat, diguéssim, a veure-les venir i ens funciona aquest sistema. Què passarà? Doncs que el dissabte que ve al camp del Betis els passarem canutes.
Això t'anava a dir, que tu preferiries sí. Potser un calendari més exigent? Perquè,
sí, jo canvio el Betis Deportivo, te'l canvio per no sé, per un equip que estigui més a dalt, que jugui més a futbol, que s'obri més, no sé. De fet, quan van venir aquí el Betis, ens van empatar a zero. I sí, si sí. Van tenir una cosa clara, la van tenir ells.
També és cert que en aquell partit el Sabadell no portava un mes sense competir per tema de Covid o no sé quines històries.
Ara no recordo, perquè és veritat que el partit del Betis Deportivo
es va suspendre
dues vegades però sí que va ser un tram realment estrany. Fins i tot el partit de l'Albacete també de la primera volta que va quedar ajornat. Sí. Realment el Sabadell va encadenar jornades això sense tenir continuïtat, no?, en les setmanes, i aquella lliçó no sé si va quedar presa o no, també doncs, es quedarà demostrat aquest dissabte, però sí que és cert que poques setmanes després va venir el Costa Brava, i aquí a la nova Creu Alta el Sabadell va guanyar 3-0, i en la que personalment jo crec que va ser una de les millors actuacions de l'equip a casa. Veurem si, doncs, això, si l'equip, doncs, jo crec que sí, pel discurs que han anat dient tant Munitis com els jugadors, crec que tenen allò, aquella espina clavada del partit del Betis Deportivo. Ivan, la pregunta que llançava l'Adrián Arroyo, tu creus que aquest Sabadell està rendint millor contra els equips de la part alta?
Bueno, jo crec que el Sabadell està rendint millor si pot jugar al seu joc. I el seu joc pot jugar millor contra l'Albacete que no contra el Betis Deportiu, perquè el Betis Deportiu sí que és cert que té moltes mancances en la zona de creació i aleshores li dona la pilota a un Sabadell que quan juga amb el mig del camp, amb Aguza i amb Iago Indias, no té doncs, potser aquell punt de creació que podria tenir el Timira, per exemple, o que podria tenir, jo què sé, Boniquete, si quan jugava al Badalona sí que és cert que jugava una miqueta més al darrere i sí que construïa una miqueta més a l'equip. Dit això, francament jo penso que des de l'Atlético Baleares fins al Sabadell, no conto el Barça B perquè a mi no m'agrada molt com juga el Barça B, a nivell de punt sí que podria entrar perfectament a la terna, però el Sabadell jo crec que té el calendari més assequible. O sigui, és que ho he apuntat aquí perquè sabia que aquest tema sortiria. Mira,
sí, sí, sí.
L'Atlético Baleares, el Castelló i l'Algeciras han de jugar contra 5 equips de la part alta de la classificació, sent ells equips que no són per fi Sabadell en el sentit que jugant de tu a tu estiguin còmodes, la veritat. Després tenim el Real Madrid-Castilla i el Nàstic, que tenen 4 partits difícils, no? per dir-ho així, o contra rivals directes. I el Sabadell amb el San Fernando són els que tenen menys partits contra rivals directes. Sí que és cert que penso que el Sabadell té millor calendari perquè té pitjors sortides al San Fernando que no té el Sabadell. Tenint en compte això, jo realment penso que al cap i a la fi, el Sabadell, si pot jugar el seu joc contra tots els equips, jo penso que si no acabarà el playoff, acabarà molt a prop, però amb el tema aquest del gol averatge i tota aquesta història, sí que és cert que amb alguns crec que no els té guanyat, no? Amb els de la part alta de...
Bé, per exemple,
amb el Castelló, per exemple, no.
Baleares, el Sabadell no el té guanyat, per exemple.
Clar, per exemple.
Vas guanyar 1-0 aquí, allà vas perdre 3-1, per tant... Per exemple, amb l'Albacete, que no crec que et doni temps ja per arribar, ni tan sols els més somiadors crec que puguin pensar que el Sabadell pugui igualar amb l'Albacete, però amb l'Albacete, per exemple, sí que el tens guanyat. Per aquí ens comentaven, per cert, a veure, no fem un joc vistós, però aconseguim molts punts. Esperem seguir així i no pifiar-la amb els dos rivals sevillans que ens toquen ara. Una mica, Ricard, el que deies tu, de dir compte amb aquests partits que poden ser trampes. El Javi Maiquez, que es juga millor amb els de la part alta. Els de baix es tanquen molt i ens costen. Aquí ens recordaven també que el partit del Betis Deportivo va ser un dimecres, entre setmana, correcte, i el problema del Sabadell, ens deien per aquí també, és que jugaran contra dos de taula baixa i després una de taula alta. No sé si aquest contrast pot afectar el rendiment. Bé, veurem.
No, perquè el Sevilla Atlético no juga com si fos un equip de la part baixa. O sigui, el Betis sí, però el Sevilla no.
Però el Sevilla Atlético, sí, sí, correcte. També, al final, els estils de joc doncs, que també poden ser importants. Tenim la resposta de si el Sabadell rendeix millor contra els equips de la part alta o contra els equips de la part baixa. De nou, l'Adrián Arroyo ens dona la resposta.
I com que avui hem fet treballar una mica més el Roger Benet del que acostuma a fer-ho, ara aniran passant diferents gràfics dels perfils de rivals del Sabadell de la part alta i de la part baixa de la classificació d'aquesta primera ref. A més, curiosament, portem 30 jornades clavades ara mateix i 45 punts han estat contra rivals que queden just per sobre del Sabadell i els altres 45 contra rivals que queden a la part de sota del Sabadell a la classificació. Per tant, clavats ens servirà per veure una miqueta la diferència entre equips de la part alta i equips de la zona baixa de la classificació. Si agafem del primer al novè classificat, venim de 3 victòries en l'últim mes contra el Villarreal B a Villarreal, contra el San Fernando al Iberoamericano i ahir contra l'Albacete Balompié, contra rivals d'aquesta part alta de la taula. Però, malgrat això, només han estat 5 victòries de 15 jornades del Sabadell contra els equips que estan situats per sobre seu a la classificació. Per tant, els números es fan sols. 17 punts de 45 possibles no acaba de ser el millor rendiment possible del centre d'esports contra aquests equips que queden per sobre del Sabadell a dalt. De fet, la primera victòria contra els equips d'aquesta part alta va ser contra el Castellón, a Castàlia, a finals de desembre. Mirem ara la part baixa de la taula i aquí veiem que el rendiment clarament millora de l'11è al 20è classificat. Només una única derrota i va ser al setembre contra el Barcelona B a casa, jornada 4, i a més el Barça B tampoc és que estigui ara com ara entre els darrers classificats, però sí per sobre sota del Centre d'Esport Sabadell. A partir d'aquí, 8 empats i 6 victòries arlequinades. I ara veiem aquesta comparativa per fer encara més gràfic, més visual, la diferència de punts sumats entre el Centre d'Esports contra els equips de la part alta de la classificació i els de la part baixa. Per tant, per resumir-ho, pot enganyar una mica allò d'haver guanyat a qui era el quart classificat ara fa una setmana i el líder aquesta setmana, perquè pot semblar que aquest Sabadell suma molt més contra els equips de la part alta que no pas els de la baixa, però la realitat el que diu és que aquest perfil que tenim encara per davant, és a dir, començant pel Betis Deportivo i seguint pel Sevilla Atlético, és bastant més factible pel Centre d'Esports, encara que al final això són números, i com acostuma a dir Pedro Munitis, d'aquí a la realitat doncs haurem de veure si es tradueix o no en aquests punts que necessitarà el Sabadell per acabar dins la zona de playoff.
Les dades de l'Adrián Arroyo, doncs aquesta curiositat, Ricard, Ivan, que realment un pot tenir la sensació que el Sabadell ha rendit millor contra els de la part alta, sobretot per aquest record més fresc que tenim, no?, dels partits contra San Fernando i Albacete, i resulta que no, que el Sabadell ha sumat 17 punts quan ha jugat contra equips que ocupen de la primera a la novena plaça i 26 contra els que té per sota. Només una derrota el dia del Barça B. Per tant, Ricard, aquí que ens han desmuntat els arguments que tenim.
M'ha desmuntat el xiringuito de l'Adri. No ho pensava, que hi havia aquesta diferència de punts.
Per tant, aquí sí, està la dada. Ivan, vist això, i si realment, i ja sabem que el futbol doncs tampoc va de matemàtiques i de seguir la sèrie, veient el calendari també, que abans el veiem sobreimpressionat també amb nosaltres, més enllà del vídeo de l'Adri, i suposo que ara també doncs el Roger també en recordarà aquestes dades de puntuació contra els equips de la part alta i contra els de la part baixa, doncs una mica el que deies, no? Calendari força favorable, i al final el Sabadell, si segueix complint contra els de la part baixa, que pot semblar que potser no ho havia fet, però sí que ha anat fent els deures durant la temporada, es pot aspirar, perquè no, a aquesta cinquena posició, no?
Sí, perquè a més, fora de casa també dona la sensació que juga quasi millor, i els desplaçaments que té són a l'Inarejos, que és un camp força difícil, i el de la Ciutat Deportiva del Betis. O sigui que...
Per qui ens deien, al Sabadell de Munitis se li dona millor competir, pressionar i fer transicions ràpides que proposar el joc posicional, per això va millor amb els de dalt. Això és el que ens deia el Marc Segarra, i també és una mica que una altra de les coses que hem anat comentant també fora de micròfons, que potser el Sabadell, això, si quan s'ha trobat amb equips com el mateix Betis Deportivo, que havia de portar iniciativa, li ha costat, però en canvi els números diuen que el Sabadell ha anat fent la feina.
Sí, sí.
Per quin ens deien, ens recordaven també que l'Averaja, per exemple, amb el San Fernando està empatat, perquè aquí a la Nova Creu Alta va guanyar 2-3 i allà a l'Estadi Iberoamericano 0-1, recordant també altres temes. Un dubte, m'estranya que el camp del Sabadell és molt més petit que altres camps d'altres equips. M'estranya que quan es va canviar la gespa no s'allargués una mica el camp. Bé, una percepció que té un dels oients que ens comenta també pel xat. I també ens deien per aquí que si en aquest grup que militem hi ha una paraula prohibida és factible. Com més factible veiem el rival, abans ens guanyarà. No cometem aquest error. I per això dèiem també una mica el tema de la lliçó presa, no? Del dia del Betis Deportivo. Bé, es veurà quin és el sostre d'aquest Sabadell B, es veurà fins a quin punt, doncs, això, l'equip de Pedro Munitis compleix amb aquesta regla, i veient el calendari, que no serà factible, com diuen aquí, paraula prohibida, però sí que pot ser doncs més favorable que altres equips, com recordava l'Ivan, de cara a aquestes últimes 8 jornades. Veurem si li arriba doncs per somiar realment a poder classificar-se pel playoff, o en canvi es queda doncs això entre dues aigües, o si més no doncs una mala ratxa potser encara ens faria mirar cap a baix, Ricard, que mai se sap com pot anar, perquè ara encadenes dues derrotes, dues ensopegades contra equips de la part baixa, i ara ja tothom de nou a oblidar-se de la cinquena plaça i a mirar cap a baix. Veurem com es desenvolupen els fets pel primer equip del Centre d'Esports, però avui també volíem dedicar-li un espai al filial del Sabadell i una mica a la base, i per això tenim, ens acompanya avui via Skype, el Jaume Milà, el director tècnic del futbol base del Club Arlequinat. Jaume, ens escoltes ja, no? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi. Sí, jo perfectament.
Perfecte, nosaltres a tu també. Mira, realment, Jaume, esperava fer aquesta entrevista, i ja ho saps, perquè quan vam fer la gestió doncs vam estar parlant de l'ascens del Sabadell B a Primera Catalana. Ens vam desplaçar a Gironella, on jugava aquesta última jornada l'equip de Jordi López. Jo tenia al cap això, només contemplava l'escenari de veure la celebració de l'equip doncs això, pujant a Primera Catalana, i en canvi ens vam quedar doncs amb un pam de nas veient com l'equip encaixava la tercera derrota de la temporada. Imagino que, tot i que l'ascens és qüestió de temps, Jaume, una mica de frustració, no?
Sí, realment la situació va ser bastant inusual, perquè aquest any, per sort, estem acostumats a veure el Sabadell bé guanyar, i bé, vam anar fins a Gironella i no va haver-hi manera. Però bueno, com diu Sergi, jo crec que és qüestió de temps, i esperem que sigui aquest cap de setmana a casa contra la Pirinaica.
I perquè la gent ho entengui, Jaume, és que el Sabadell ve ara mateix, i a més estàvem ara de nou actualitzant els càlculs d'aquest grup 4 de la segona catalana, però Ricard i Ivan, també vosaltres, no sé si heu anat seguint una mica l'actualitat del Sabadell ve, però que el Sabadell ve no sigui equip de primera catalana és que és realment increïble, perquè no pugés, el Sabadell ve hauria de perdre tots els partits que li queden, el Gironella, que és el rival al qual es va enfrontar l'equip de Jordi López aquest cap de setmana, guanyar-los tots, i la Pirinaica, que és segona classificada, sumar exactament els punts que li fan falta per empatar la classificació amb Gironella i Sabadell B per produir-se un triple empat, i en aquest gol average de tres equips igualats a la classificació, el Sabadell B sortiria perdent. Jaume, és que és realment increïble que no puguem estar parlant ara d'aquest ascens, eh?
Sí, realment és increïble. Jo crec que està clar que hem de celebrar les coses quan passen i no abans, perquè mai saps què pot passar, i més amb aquest món del futbol, no? Però bueno, jo crec que estem molt a prop i que aquesta setmana segur que ho aconseguim. De fet, prèviament, abans del nostre partit, juga el Sallent versus la Gironella, que en el cas que Gironella no puntuï o faci un punt, en el cas que no guanyi Gironella seríem campions sense haver jugat. Per tant, jo crec que ho tenim a un pas, però està clar que toquem fusta i hem de celebrar-ho quan toca, no abans.
També et dic, Jaume, que, mira, si el Gironella ens supega i ja teniu l'ascens matemàtic, perfecte, eh? Però jo quasi que et diria que preferiria que el Gironella guanyés i que després el Sabadell B guanyés contra la Pirinaica, que és el partidàs a Olímpia, primer contra segon, un escenari posats a que no es va poder celebrar l'ascens aquest passat cap de setmana, doncs escenari idíl·lic, no? A Olímpia contra el segon classificat i, a més també, tot i que sigui més anecdòtic, no? Però amb el títol de Lliga en joc, amb una victòria doncs, ja el deixaries encarrilat pràcticament en safata, és un partidàs i guanyar-lo i celebrar-la sense així, doncs quasi que millor, no?
Sí, pel que fa aquest fet és fantàstic, no? Poder-ho celebrar a Olímpia. Aprofito també per fer una crida a tots els aficionats, socis i gent que li agradi el futbol de Sabadell perquè pugui venir a ajudar-nos i òbviament estem convençuts que serà el dia i que ho aconseguirem. Per tant, tant si és amb el primer cas que perd o no guanya Gironella o és després nosaltres, el que està clar és que l'objectiu és ascendre i estem a molt poc de fer-ho.
El partit és a 6:45, Jaume, és a dir, el Sabadell juga a les 5 de la tarda dissabte i serà acabada de veure'l i tots corrent cap a Olímpia.
Sí, serà així. De fet, és una bona ocasió perquè la gent, després de veure el primer equip, pugui venir a l'Olímpia i veure també el filial, que és un equip que realment aquest any està fent un futbol molt maco, a part acompanyat de victòries. Per tant, és una bona ocasió per tot aquell que no l'ha vist, que pugui pujar a Olímpia i fantàstic, i celebrar tots junts la victòria i l'ascens.
I esperem que arribi l'ascens, perquè la setmana següent el Sabadell ve descansa i encara, si no arriba aquest puntet o aquesta victòria, encara ens hauríem d'esperar una miqueta més per celebrar-ho, però al final, Jaume, és qüestió de temps, no? I no sé si esperàveu ser tan superiors en aquesta lliga, perquè realment l'equip s'ho ha treballat, i derrotes com la de l'altre dia també et demostren com de competitiva pot ser doncs això, aquesta competició, no?, de segona catalana, però esperàveu ser tan superiors i treure tant d'avantatge als rivals?
No, realment no. Sabíem des del principi que teníem bona plantilla. Sempre tens aquest risc, no?, de jugar amb una plantilla tan jove i de saber que a segona catalana sempre hi ha 3, 4, 5 equips molt competitius i amb experiència dalt, i sabíem que ens el trobaríem. De fet, la primera jornada al camp del Joanenc vam començar perdent, ja ho comentàvem amb el Jordi López, amb el míster, de dir, ostres, portem una pretemporada fantàstica, estem guanyant moltíssim i arribarem la primera setmana de Lliga i no sumarem, i pam, es va donar així la situació. I després, bueno, vam agafar la dinàmica que vam agafar, vam començar a sumar de 3 en 3, i ara estem en una situació fantàstica que no ens l'esperàvem. Esperàvem estar dalt, l'objectiu era ascendre. A més, aquest any era un any molt optimista perquè el segon classificat també hi pujava, però en cap cas ens esperàvem, a falta de 7 jornades, de poder aconseguir l'ascens. Sí, que estem molt, molt contents i això també ens dona força poder preparar amb cert temps i amb certa disponibilitat pel que fa la temporada que ve, pot fer una plantilla competitiva primera catalana.
Per aquí també, Jaume, pel xat, felicitaven la boníssima feina del futbol base que s'està fent al club. I ara que comentaves això, Jaume, quin impacte tindria el fet de descendir a Primera Catalana? Sobretot, t'ho pregunto per qüestions econòmiques a l'hora de confeccionar la plantilla. Hi hauria molta diferència?
Bueno, a nivell econòmic ja sabeu que no és una cosa que jo directament pugui decidir. El que sí que sé és que, òbviament, pots tenir una plantilla més competitiva. Per què? Perquè estàs venint una categoria superior, no? I en aquest sentit, a nosaltres ens va fantàstic pels nanos joves de Juvenil Divisió Honor puguin tenir aquest salt intermig abans de poder arribar al primer equip, que ja sabeu que és el nostre objectiu com a cantera. La nostra idea, al final, és poder dotar el primer equip de jugadors que els doni un rendiment esportiu sense que se'ls generi una despesa econòmica molt alta, i, òbviament, tenint un filial a Primera Catalana facilita les coses, no? Jo crec, sincerament, que el pas natural és tercera divisió, però, bueno, també sabem que la pel·lícula d'aconseguir ascendre de Primera Catalana a tercera és complicat. Òbviament, intentarem fer una plantilla molt competitiva per poder-ho competir tot i, a partir d'aquí, veure. Per tant, a nivell econòmic no ho sé, no sé què és el que tindrem, què és el que no. Sé que òbviament, contra més a l'estat, els jugadors volen cobrar més, però la nostra essència és portar jugadors joves, plantejar un projecte de futur i que se'l creguin, que és el que estem fent des de fa ara 3 temporades, i d'aquesta manera vendre el projecte i el producte i que el comprin així. Nosaltres amb calés segur que no aconseguim tenir més que els altres, però, bueno, per lo que fa al projecte, esperem que sí.
Jaume, m'acabes de respondre les dues preguntes que tenia en el guió. Una era, doncs, això, si el fet de tenir l'equip a Primera Catalana, doncs, facilitaria, no?, el poder retenir jugadors que venen del juvenil A, que al final recordem que està a Divisió d'Honor, per tant, tenir una sortida que sigui en una competició, doncs, això, més exigent, no?, com la Primera Catalana, doncs, segur que donaria via lliure perquè molts decidissin, doncs, apostar per quedar-se al club, no? I l'altra era... que quins sostres marca el club, no? És a dir, ara em comentaves tu intentar pujar-lo a tercera ref. És una mica l'objectiu que us han proposat des del club, intentar ascendir el club a mitjà termini en aquesta tercera de la federació?
No, realment l'objectiu que ens planteja el club sempre és tenir futbolistes que estiguin preparats per competir al primer equip. Per tant, és una part del procés que nosaltres, com a futbol bàsic, com a cantera, ens marquem aquest objectiu. Considero que no és un objectiu tan vital com aquest any pujar a Primera Catalana, i que segurament no serà ni molt menys igual de fàcil, però per la demanda del club, no?, que és el fet de poder produir futbolistes pel primer equip, òbviament és un pas necessari i un pas que ens ajudarà molt. Per altra banda, el fet de tenir jugadors al juvenil A que puguin passar directament al filial és fonamental, no només perquè puguin seguir vinculats al club, perquè és veritat que amb futbolistes que fins ara havien acabat etapa juvenil i que tenien nivell per competir una categoria intermitja entre el filial i el primer equip, el que fèiem era una bona feina per cedir-los, no? Així vam fer, per exemple, amb Sergi Altimir a Granollers l'any passat, aquest any Alberto Salamanca, i la veritat és que els hi va bé perquè si la temporada aquesta, durant la sessió, fan una bona feina, després nosaltres els podem avaluar pretemporada amb el primer equip, i a partir d'aquí la direcció esportiva del primer equip i el cos tècnic puguin decidir si realment estan preparats o no. Per tant, tenim Primera Catalana ara, potser en algunes ocasions ens podrem estalviar que aquests nanos surtin fora i puguin seguir la línia de treball i de joc que tenim aquí, que creiem que és la millor.
I si m'apura, Jaume, i amb això ja ho remato. Al final, clar, pots tenir el filial a la Primera Catalana, el juvenil A que el tens a Divisió d'Honor i mantindrà la categoria sense problemes, perquè a més el tenim situat, doncs, a la posició mitjana alta de la classificació. El juvenil B, que sembla que té opcions, no?, de pujar a Lliga Nacional, per tant, tindries tota aquesta escala de colors, per dir-ho així, seguida dels juvenils. Al final, l'evolució dels futbolistes també, doncs, ja des de baix, començant a competir en lligues exigents, això també, al final, doncs, et dona una millor sortida quan vagis creixent i pujant als equips de dalt, no?
Sens dubte. El primer que dona és poder retenir futbolistes de capacitat superior, perquè poden anar cremant etapes a les màximes categories amb nosaltres, i el segon que et suposa també és no tenir que fer una feina tan gran com hem fet fins ara, de fer plantilles quasi noves, com ha pogut ser el juvenil de Divisió Honor d'aquest any, perquè tens si estan jugant juvenils de segon any a Lliga Nacional, permeten fer el salt natural, que serà de tercer any jugar a Divisió d'Honor, no? És veritat, i això ho comento bastantes vegades, que el creixement que hem tingut en un període de temps de 3 anys és molt gran, per tant el creixement no és lineal, hi ha categories que et fluctua. Jo crec que és també important i racional poder parlar del que estem fent bé, que considero que són moltes coses, i d'intentar recuperar les categories en el cas que hi perdem alguna, no? per fi tenir tota l'escala completa que et faci que els futbolistes no surtin de l'estructura i que tot el que en altres ocasions ho han tingut i per això han marxat, no?
Doncs sí, per cert, Jaume, mentre t'entrevistàvem estàvem veient això, les imatges que ens ha cedit la televisió de la Federació Catalana, doncs d'aquesta derrota del Sabadell B, malauradament amb un penal més que dubtós. En tot cas, el que dèiem, Jaume, que no va arribar aquest cap de setmana, però de ben segur que podrà ser aquest dissabte contra la Pirinaica. Jaume Milà, director tècnic del futbol base del Centre d'Esports, que t'agraïm aquesta estona aquí i aquest dissabte, doncs sort, i segur que podreu celebrar l'ascens del filial a la Primera Catalana. Moltes gràcies, Jaume.
Esperem, Sergi, moltes gràcies a vosaltres també. Us esperem a Olímpia a les 6:30 dissabte. Gràcies.
Per allà estarem. Cuida't, Jaume. Bé, Ricard, Ivan, per rematar el Tribuna Preferent, que ens queden res, un parell o tres de minutets, el tema del filial, ho deia el Jaume, al final, importantíssim doncs tenir jugadors que estiguin en una lliga que el més exigent possible, si fos a segona ref, doncs millor que millor, no? Tenir-los just per sota d'on està el primer equip, però com a mínim ja Primera Catalana ja és un salt de qualitat que doncs li pot donar aquesta qualitat, no? I valgui la redundància al Sabadell de cara a la pròxima temporada.
Jo crec que sí, que està molt clar, s'ha explicat molt bé el Jaume. De fet, volia felicitar, i ara ho faig com a soci, i penso que parlo en nom de molts, en la trajectòria del regional. La gent gran diem regional, no diem bé ni filial, i també del juvenil A. Vull dir, m'ha agradat molt sentir com ha parlat aquest home. Vull dir, té les coses molt clares i m'encanta. I, bueno, jo subscric 100%, subscric les seves paraules. Si podem arribar a tercera, fantàstic. I com tu dius, si l'any que ve estem a primera, doncs, Primera Catalana, doncs serà fantàstic, perquè molts nanos que a mi han de marxar s'ho repensaran i es quedaran, no?
Totalment. Ivan, ens queda un minutet, vinga.
I ja canvié de segona a Primera Catalana, perquè jo tinc el meu Rubí que està allà a la Primera Catalana, i sobretot és important pel Sabadell amb el tema de no haver de cedir jugadors com el cas del Tímira l'any passat al Granollers, sinó que ja el tens a la base en un equip en una competició més competitiva que la segona catalana.
I que aquesta plantilla del Sabadell B doncs té jugadors que han entrat en alguna convocatòria també del primer equip, com Vargas, com Piti Júnior, al final té bons futbolistes, i doncs si poden competir a Primera Catalana i no a Segona Catalana, doncs aquest salt també serà important. Vinga, va, que ens quedem sense temps, així que anem acomiadant aquest Tribuna Preferent. Ricard López, espero que hagi estat a gust.
Fantàstic.
A més, amb un servidor avui estrenant-nos aquí en aquesta cadira, així que moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Ivan Hidalgo, narrador de Footers, el mateix, ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'estudi 2 de Ràdio Sabadell.
Un plaer, i si em deixes, moltes gràcies i felicitats pel treball que feu, tant aquí com a l'Hotel Suís, perquè m'ajuda molt a la preparació dels partits.
Mira, felicitats a tu també per les teves narracions a Footers. Res més, ho deixem aquí. Recordeu, els esports aquí a Ràdio Sabadell tornen demà a la 1 del migdia a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, i el Tribuna Preferent la setmana que ve, dilluns, a 2:15 ja amb el Pau Vitoria assegut a aquesta cadira. Gràcies, cuideu-vos.